Comprant a Plus Fresc ho fas possible. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Triar i estalviava amb tu? Ara a Carrefour i Carrefour Pones la sardina per només 4,95 € al quilo. Carrefour. Aquí poder triar és poder estalviar.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasiónplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC 1.
Hola, en què et puc ajudar?
A veure, un mojito, si us plau.
Ho sento, no en tenim.
Vaja, doncs una cervesa.
De fet, no ens queda res d'alcohol, ja.
Una llimonada.
L'última que quedava se l'ha endut aquella senyora d'allà.
Caram, però teniu alguna cosa per beure?
Aigua de l'aixeta?
No, en fi, posa'm en un got.
A quina targeta li carrego?
Ah, sí, la tinc per aquí, a la d'apartaments Hawaii.
Perdoni, però em surt de negada.
Aquest estiu, pulsera de tot inclòs als luxosos apartaments Hawaii. Cada tarda de 7 a 9 a RAC 1. Tots som 1. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC 1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC 1 al detall.
RAC1.cat.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1.
Dos minuts passen de les quatre, el que dèiem, comencem ja segona hora del Versió, per tant, segona hora informativa i a repassar què ha succeït avui i què ha de passar, perquè també són hores una mica d'incertesa a l'hora de buscar pistes de cara a demà, de cara a aquesta investidura, de saber si hi haurà algú que surti més o menys reforçat de demà dijous per poder formalitzar un pacte, no?, de cara a la Moncloa.
De cara a la Moncloa, i abans tenim la Constitució de les Corts demà, del Congrés dels Diputats, s'ha de decidir la presidència del Congrés, de la Mesa, per tant, a hores d'ara res està garantit. El PSOE proposarà per presidir el Congrés a Francina Armengol.
Armengol en Ferrol, vamos con Gaspar Rossetti.
No hi ha, José María, no. No, no.
Pues seguimos con más noticias. Joan Torres.
Sí, no, dèiem que fins que
fa 4 era això, José María, a veure. Què
vamos con el carrusel político. Sí. Conectamos con la serie de Ferrat, Gaspar Rossetti.
No, ya,
muy buenas. Novedades. ¿Cómo está el ambiente en los aledaños?
Que no haya ningú, José María.
Pues nos vamos a la sede del Partido Popular. ¿Cómo están los ánimos en Génova? Don Ciro López.
No, es que no haya ningú. ¿Cómo vols que t'ho digui?
Nos vamos a la sede de Vox. Conectamos con el helicóptero. El Valle de los Caídos con Pepe Gutiérrez.
A ver, José María, de veritat.
Temperatura en el Valle.
Ara farem ronda informativa, si vol que li agrada dir-li sí, però no farem cap carrusel ara polític per saber, no tenim ningú desplaçat.
Pues seguimos en el estudio del versió estiu.
Gràcies, sí, és el que volíem dir. Per tant,
vamos allá.
Dèiem que el d'Armengol, que fins fa 4 dies era...
Armengol en el Congreso, Pepe Gutiérrez.
No, la veritat,
m'estalvio, mira, la que fins fa 4 dies era la presidenta de les Balears, compta amb el suport de Sumar, a priori també amb el d'Esquerra Republicana, per tant, qui continua tenint la paella pel mànec aquí és Junts per Catalunya, que ben bé fins demà al matí no revelarà la seva posició final. Doncs bé, fa tot just unes 3 hores, Pedro Sánchez ha recuperat una vella promesa per mirar de guanyar-se els vots dels independentistes. Sánchez ha anunciat que tornarà a intentar que el català es pugui parlar a totes les institucions europees. Ho farà, diu, aprofitant que ara Espanya ostenta la presidència rotatòria de la Unió.
La promoció de les llengües oficials
debe ser tarea de todas las instituciones, también del Poder Ejecutivo, y por eso quiero haceros el anuncio de que vamos a impulsar su uso en las instituciones comunitarias como un compromiso que voy a desplegar a lo largo de la presidencia española de la Unión Europea.
Com dèiem, la promesa no és nova. Sánchez ja la va fer a Esquerra en el marc de la taula de diàleg la passada legislatura. Tot i que el govern espanyol efectivament ho va demanar, la proposta va quedar encallada a la mesa del Parlament Europeu, on hi ha majoria conservadora.
La proposta de Sánchez ha arribat just després que Carles Puigdemont hagi demanat també garanties per avançat si el PSOE vol comptar amb els seus vots.
Sí, l'expresident diu que abans de comprometre'ls volen fets comprovables. Des de Twitter, Puigdemont ha insistit que la posició de Junts no ha variat i que no ho farà per més pressions i corredisses que hi hagi a última hora. Puigdemont assegura que no té cap confiança en els partits polítics espanyols. En aquest sentit, remarca que amb promeses no n'hi ha prou. Per tot plegat, l'eurodiputat de Junts creu que el PSOE ha de fer un pas endavant, ja sigui per guanyar-se el seu suport per la composició de la mesa o per la pròpia investidura de Pedro Sánchez. De moment, Junts es manté hermètic i fins demà no se'n sabrà res. El partit es reunirà telemàticament demà a les 8 del matí per decidir què fa en la votació per decidir la presidència i els membres de la mesa del Congrés.
Ostres, ostres, tu, com estan entre l'espasa i la paret aquests de Junts,
Sí, Laura Borràs, bona tarda. Això també li dic que ens ho dirà vostè, no?
Laura Borràs, no, Laura Borràs, jo no sóc, Laura Borràs.
Com que no és Laura?
No, jo em dic Laura Monràs.
Ah, sí, Laura Monràs. Sí. Laura Monràs.
Tot i que tant de bo, ser Laura Borràs. És una persona excepcional,
sí,
meravellosa.
I veritat. Què volia, senyora Borràs? Senyora Monràs, perdó.
No sé, que estava per aquí, he sentit que parlàveu sobre què votarà Junts demà i mira, doncs, volia saber què penseu que hauria de votar.
No, però això és cosa de Junts, suposo.
Bé, sí, però al ser una ràdio líder, doncs, no sé, estaria bé saber, doncs, què hem de fer, no? Bé, què han de fer Junts, no? Per no cagar-la i que la gent el segueixi estimant,
Deixeu-ho ja, de veritat.
Sobretot a la Laura Borràs, que segueixin estimant molt a la Laura Borràs.
Pot ser que ho hagueu deixat tot una mica per última hora i no sapigueu què votar, o no?
A veure, això en tot cas, senyor Recamara, ho hauria de preguntar a la Laura Borràs, no?
Sí, és el que estic fent. Però vaja, ja que la tinc a vostè, senyora, què era?
Monràs.
Doncs li pregunto a vostè.
Bé, si m'ho preguntes a mi, doncs ja diria que és possible que tingui raó i que no en tenen ni puta idea de què votar demà al matí. Estan tots molt nerviosos, però ja dic, jo no en tinc ni idea.
Ja veig. Doncs ànims, senyora Borràs, que vagi molt bé.
Monràs. Deixa'm en pau.
Sí, de fet, seguirem i avançarem també. Aquí tampoc ha aclarit què farà és Coalició Canària. El partit ha deixat entreveure que si el PNB no presideix el Congrés, s'abstindrà, assumint que Esquerra votarà al costat del PSOE i Sumar si Junts també s'abstingués. Ja veieu, tot plegat una mica enrevessat, Ara anirem cap a Madrid i posarem una mica, o intentarem buscar respostes, en tot cas, el que deia, si el PSOE, Sumar, si Junts també s'abstingués, si el bloc d'esquerres i el de dretes doncs tindrien exactament els mateixos vots, 171. Però com deia, mirem de posar una mica de llum a aquesta situació d'absoluta incertesa a poques hores d'aquest debat amb el corresponsal de RAC1 a Madrid, Roger Perciba. Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Quins són els últims moviments dels partits per mirar de fer valdre la seva posició?
Els últims moviments s'han vist avui aquí al Congrés dels Diputats, on som ara, amb la confirmació del nom de Francina Armengol per part del partit.
Vamos con el Armengol en Ferraz. Vamos con ellos, don Pepe Gutiérrez. Minuto y resultado.
És que no diu gol, diu Armengol. Diu el nom de Francina Armengol, que és...
Vamos con Francina, conectamos con la cadena SER.
Pot parar. És que és impossible seguir, és prou complicat, perquè és ara...
Pues entrem... conectamos con Presiva.
Que no connectarem amb ningú, de veritat. Ostres, noi, para, la música. No connectarem amb ningú. Amb el Roger, ens mantindrem...
Roger, minuto y resultado. Hòstia, no.
En Roger, sisplau, perdona.
Està en no dir el cognom, no?
Sí. Refereix-te com l'expresidenta Balear i ja està. I amb això potser ho tindrem arreglat.
Sí. Doncs aquest deia que és, de fet, un moviment prou evident per part del Partit Socialista, no? Col·locar l'expresidenta del govern Balear com a candidat a presidir la Cambra Baixa. Perquè el perfil de Armengol el ve.
Vamos allá.
Que no.
Estrada.
De veritat, vostè perfectament sap que això és impossible i que seguir un programa de ràdio així, vostè lleva 500 anys, no?
Doncs 500 anys. Empecé en el diari Pueblo.
Doncs ho sap millor que nosaltres.
25.
Perfecte. Doncs ja que sap perfectament de què parlo, si li puc demanar, sisplau,
intentaremos
que no interrompi...
Estar aquí.
Gràcies. Roger, des de l'inici, va.
Però...
Des de dalt, va, som-hi.
Des de dalt, sí, de debò.
Sí, sí, no, sí, perquè no, és impossible.
Un primer gest del Partit Socialista per guanyar-se el suport d'Esquerra Republicana, de Junts, fins i tot, dels nacionalistes gallecs, del BNG, del PNB, és el perfil de Francina. Mm-hmm. Aquesta política socialista que va governar el govern de Balears fins al passat 28 de maig el ven el Partit Socialista com una persona exemple de la diversitat cultural i lingüística que hi ha a l'Estat, i per tant és un perfil que pensen que és de l'agrat d'aquests partits. De fet, ho és de Sumar, que ho ha dit explícitament, també ho és d'Esquerra, i ho vam comentar l'altre dia. Esquerra Republicana no ha vist mai malament el perfil de l'expresidenta Balear. Mm-hmm. També agrada als gallecs del BNG, i aquest podria ser un primer pas. El segon, ja l'heu comentat abans d'aquesta connexió, és aquest anunci que ha fet Pedro Sánchez avui aquí també al Congrés, en aquesta reunió que ha tingut amb tots els diputats i senadors del grup socialista, de prometre impulsar l'ús del català i de la resta de llengües de l'Estat a les institucions europees. En aquesta mateixa intervenció que ha fet Sánchez, també s'ha referit al Partit Popular. Ha dit Sánchez que el Partit Popular té dos problemes, li passen dues coses. Una és que no accepta el resultat de les eleccions, i l'altra, ara ho escoltarem, és que està sol, només amb l'extrema dreta.
Siguen sin admitir su fracaso electoral, siguen buscando excusas, soluciones imposibles, que revelan la segunda de las grandes incapacidades del Partido Popular, a mi juicio, y es su total incapacidad de sumar mayorías parlamentarias más allá de la ultraderecha.
Bé, i també ha estat aquí aquest migdia Yolanda Díaz, que també s'ha reunit amb els diputats del grup de Sumar. Ha confirmat Yolanda Díaz que les negociacions amb Junts s'estan duent a terme a alt nivell, ha dit, això sí, amb molta discreció, però que s'estan duent a terme a alt nivell, i ja des de l'endemà de les eleccions. Diu Díaz que aquesta serà una legislatura històrica, perquè serà la legislatura de defensa de l'ús de les llengües cooficials al Congrés i d'intentar trobar una solució política al conflicte català.
Estamos negociando con discreción y al máximo nivel. Lo estamos haciendo con Junts y con otras formaciones políticas. En relación al tuit del que usted me pregunta, sencillamente conozco muy bien la lógica de las negociaciones y, por tanto, creo que estamos en una lógica de una negociación y en los últimos tiempos de una negociación. Soy optimista respecto del futuro de nuestro país.
Són, doncs, algunes de les últimes veus referint-se a la situació que viuran demà sobre les possibles o el que pot passar a l'hora de les votacions, Roger, i a la del possible empat a 171 escons. Aleshores, intenta'ns explicar què passaria, arribats a aquest cas.
Bé, demà es vota per la presidència del Congrés. Mm-hmm. Si hi ha un empat entre dos candidats, posem entre el candidat que proposa el Partit Popular i el candidat que proposa el Partit Socialista, s'ha de desempatar. Mm-hmm. Es fa una segona votació i s'ha de desempatar. I entre votació i votació hauran de fer les negociacions que creguin oportunes, però d'aquí s'ha de sortir amb una presidència del Congrés. Això passaria, entenc, si finalment s'abstingués Coalició Canària i també Junts, mm-hmm. Perquè aleshores el grup, diguéssim, del Partit Popular, Vox i Unió del Poble Navarrès sumarien 171 escons, i PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, BNG i Bildu, 171 escons. Aquesta seria la fórmula, diguéssim, malèfica, no? Aquest empat, aquest bloqueig que hi hauria per la designació, per la votació de la presidència de la cambra.
Clar, tu has parlat de dos escenaris. Si hi ha empat en la segona votació també, aleshores què? Continua votant.
S'ha de desempatar com sigui. No, això no es pot quedar bloquejat així. Uh-huh. És una situació bastant inèdita, però hi ha d'haver solució.
Uh-huh. Doncs demà...
Hola,
estan...
bona tarda.
Sí, ja hi som. Bueno,
és que necessiten la meva ajuda, gràcies per trucar-me. La Mercè m'ha fet saber. Sí,
no, la Mercè no l'ha trucat, com cada dia que entra. Avui, avui qui és? Vostè?
Blanca Negra, sembla que no ho sàpiga, no? M'han demanat
sí, no,
que vingui.
Soc
doctora en Economia, postgrau en presa de decisions, màster Manager en decisionisme, actualment experta en resolucions en cas d'empat, també actualment col·laboradora del Versió RAC1 en aquests
presos. No, 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 això ja li dic jo que no. En tot cas, vostè té clar què s'hauria de fer en cas d'empat de les votacions de la mesa, oi?
Sí, 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 esclar, vull dir que sóc experta en resolucions en cas d'empat, doncs...
Sí, això és molt concret, eh, això?
I quina solució hi veu en aquest possible empat de demà?
Doncs bé, el més previsible és que es faci un desempat, doncs, el que diem els experts per cansament, no?
Per cansament.
Consisteix en que els diputats doncs vagin votant una vegada i una altra la mateixa votació, superant així diferents rondes d'empat fins que algun diputat es cansi de les votacions i acudeixi, doncs, a la votació. No?
I no acudeixi, vol dir, a la votació.
I no acudeixi. Exactament, no acudeixi a la votació, no? Perquè si no estaríem en un bucle infinit estrany. Bueno, aleshores, és una solució que l'estat espanyol, doncs, funciona força bé, no? Ja ho sabem, no? Però bé, no és l'única. Hi ha més fórmules de desempat, si volen saber.
No ho sé, però...
Sí, a mi m'interessa.
Sí, el desempat per error, per exemple. El desempat per error consisteix en que un diputat voti allò que no vol votar, eh?
Clar.
Encara que aquesta vegada ja no hi ha el diputat Alberto Casero, que solia errar les votacions.
Sí, sí.
Però bueno, veurem, no podem descartar aquesta opció. És una de les possibilitats que tenim pel desempat.
Té raó que hi ha algú per saber, però vaja, però no té pinta, justament perquè ja estan avisats, no?, que una votació com aquesta hi hagi errors demà.
Bueno, en aquest cas, doncs, tenim diverses solucions que s'utilitzen molt pel seu dinamisme, com és la solució de la moneda, per exemple, o el pedra, paper, tisores, un, dos, tres, zig-zag-zuc, merda amb suc, un, dos, tres, ja, o un punyito se multiplica, plica-plica, bufa.
Escolta una cosa.
O, per exemple, no sé, en tenim més, eh?
No, però és que no crec que un tema tan seriós s'acabi resolent amb un joc infantil demà.
Bueno, conejito de la suerte.
Ja, no.
Bueno, bé, sempre es pot utilitzar la fórmula de desempat més ràpida i efectiva que hi ha.
Podríem haver començat per aquí, doncs.
Sí, és? El suborn.
El suborn, perfecte. Gràcies, senyora...
Blancanegra.
Blancanegra.
Sí, al seu servei, gràcies.
Perfecte. Doncs avançarem, si no li importen, anar a
Madrid. ¿Alguien sabe qué votarán? ¿Lo han dicho ya?
No, lo han dit,
por favor.
Senyor Sánchez, no.
Decídmelo, decídmelo, hòsties.
Que no, tranquil·litzis, no sabem res encara. Sí que és cert que estem intentant resoldre l'enigma perquè falten poques hores, però no pateixi, que entenc que vostè serà el primer a saber-ho, també li dic, vull dir que abans vostè que nosaltres.
Però se sabe algo ya?
No se sap res. No,
estàs dejando caer que algo sabes.
No se sap res. Ah, escolta'm, Roger, per què és important tenir el control de la presidència del Congrés i de la Mesa?
Bé, primer perquè si tens la presidència del Congrés, encara que el paper del president o presidenta del Congrés és d'àrbitre, de ser neutral, home, si és del teu partit, doncs sempre tens més... sempre les coses flueixen millor, no? I d'altra banda, la presidència del Congrés és una mica... Bueno, és qui talla el bacallà aquí, en aquesta casa, el Congrés dels Diputats. Decideix quins temes es tracten a cada ple. Valora les iniciatives dels diferents grups i si són admissibles, si es porten a ple o no, si es debaten o no. Pot bloquejar o pot permetre la creació de comissions d'investigació, com la de Pegasus, per exemple, o la famosa comissió investigadora sobre el rei emèrit, no? Pot frenar iniciatives o pot jugar amb els temps, pot dilatar més o menys en el temps certes iniciatives i pot beneficiar molt, segons de quin partit sigui, la figura de la presidència del Congrés. També remena els calés d'aquí del Congrés dels Diputats i pot decidir també, pot tenir un paper molt important en qüestions com, per exemple, debatre o no sobre una amnistia, debatre o no sobre la modificació del reglament del Congrés perquè s'hi puguin parlar les llengües cooficials, etc.
Doncs pendents de demà, insistim, i un cop constituït el Congrés, el president o presidenta, Roger, el president o presidenta de la cambra, hauran d'anar a veure Felip VI i aleshores el monarca haurà de proposar un candidat a la investidura. El rei té un termini concret per posar el nom sobre la taula o no?
No té cap... entre altres prerrogatives té el temps al seu favor, eh? Pot fer aquestes... La ronda de consultes la pot allargar tot el que consideri, però no té un temps limitat. A l'anterior legislatura, fa 4 anys, es va trigar més o menys un mes, 33 dies, a que el rei encarregués a un candidat a formar govern. I aquest és més o menys el temps que s'ha trigat a... excepte en casos extrems, com per exemple el 2016 amb Rajoy, en què ell es va negar a acceptar l'encàrrec, sí. Però més o menys ve ser un mes el que es triga. El que sí que ja pot ser problemàtic és si hi ha una primera votació d'investidura i s'ha d'anar a les 48 hores a una altra votació d'investidura i no hi ha un president. Aleshores sí que ja el rellotge ja s'ha posat en marxa, eh? Aleshores ja tenim 2 mesos per una altra ronda, convocatòria d'eleccions, però vaja, no avancem aconteixements. Però vaja, en el pitjor dels casos, si tot anés allò malament, o bé, segons com es miri, podríem anar al gener a noves eleccions.
Mm-hmm. Perdón, però vosotros os creéis que mi família tiene que estar preocupada por esas tonterías ahora?
Home, vaja, tonteries o no, és la base de la democràcia i no crec que tingui una feinada de por tampoc la família reial.
Espérate que te cuentes lo que ha pasado y cambiarás de opinión.
Què ha passat? Explica'ns.
Bueno, que mi nieta Leonor empieza el servicio militar. ¿Cómo os habéis quedado?
Ah, mira, sí. No,
¿cómo os habéis quedado, eh?
Més o menys com abans, però això és més important que la mesa del Congrés i la investidura del nou govern?
Claramente. Sí. Allí aprenderá lo básico para vivir.
I els que no han fet la mili vol dir que no sabem allò bàsic per viure, que diu vostè.
Correcto. Y sí. Lo siguiente ya será irse a cazar elefantes.
Molt bé, molt exemplificant. Sí. Un exemple a seguir, realment.
¿Verdad que sí? Pero lo que me preocupa más no es esto.
¿Y qué es?
Bueno, es que el problema vendrá de aquí 2 años.
¿Quin problema?
Bueno, va a ser el turno de mi otra nieta, Sofía. Uh-huh. Y por experiencia propia, un hermano pequeño con un rifle...
Ya.
Mejor mandamos a Leonor a otro país.
Sí, gràcies, Juan Carlos. De veritat...
Me voy al barco.
Fàcil que cregui com anin. Digues, Joan.
No, una informació de servei, i és que DIF informa que ha quedat restablerta la circulació per totes dues vies entre Vilanova i la Geltrú i Garraf, les estacions de Vilanova i Garraf, amb limitacions de velocitat. Els trens de la línia R2 Sud de Barcelona, de mitjana i llarga distància, registren endarreriments de mitjana d'uns 15 minuts. Això després de que s'hagi pogut resoldre aquesta tarda doncs aquesta avaria pel descarrilament ahir d'un tren Talgo a Sitges. Aquest matí s'havia pogut retirar ja el comboi, però encara hi havia desperfectes a les vies. De fet, una encara estava tallada. Havien d'anar els trens en aquest tram de Vilanova al Garraf a 30 km per hora, perquè només se circulava per una via. Doncs ara ja s'han obert aquestes dues vies a l'R2 Sud, R13, 14, 15, 16 i 17. I els trens també de llarga distància eren els que estaven afectats. Per tant, recuperació de la normalitat en aquest sentit.
Doncs última hora important. A més a més, pel que fa al restabliment d'aquest servei a les vies catalanes, i com sabeu, interromput per culpa d'una incidència que va tenir durant tot el dia d'ahir, el servei interromput entre... era
Vilanova i Garraf.
Això mateix, sí, i Garraf. Roger, moltes gràcies. Demà parlem, a veure com va la història.
Molt bé, aquí estarem.
Perfecte. Però sabeu algo? Sabeu algo de lo mío?
Que no sabem res, Pedro.
No puedo más. No, matadme. Darme el tiro de gracia.
Tranquil.
Ganaremos mañana, ¿no, Roger? Ganaremos mañana.
Sí, demà, de moment, trobarem l'entrellat d'algunes coses.
No li pot dir si guanyaran o no. Vull dir, és
ell està allí, lo sabe.
No ho sap. No, si no ho sap, ni vostè, segurament, Pedro. Va, un quart i mig de... 5 de la tarda. I canviarem de tema per explicar que la intel·ligència artificial sembla que no té aturador. Atenció, perquè ja és capaç de crear pel·lícules on l'argument s'adapta a l'estat d'ànim de l'espectador a temps real. L'algoritme capta la reacció de l'usuari quan aquest mira el film, és a dir, si el sistema detecta, per exemple, que la persona no està rient en una pel·lícula, que és còmica, doncs analitza les dades que hi ha d'aquesta internet per mirar d'aconseguir que rigui, finalment. Per tant, és capaç de fer un gir en la direcció narrativa de la producció. Joan.
Sí, els investigadors asseguren que el contingut mai no es repeteix, encara que l'espectador miri la mateixa pel·lícula fins a 100.000 vegades, això és el que diuen. Això s'aconsegueix a través d'un sistema complex format per 10 models d'intel·ligència artificial interconnectats. Per detectar les emocions de les persones, les màquines s'entrenen amb imatges de cares diverses que expressen diferents estats anímics. Amb això, es crea una base de dades que a dia d'avui encara és irregular, i és que, per exemple, hi ha races concretes d'humans que hi estan més representades. Per això, la tecnologia funciona millor en algunes persones que en d'altres. Més enllà de les emocions facials, també utilitza altres paràmetres com la localització des d'on es mira la pel·lícula, l'edat i el context social de l'espectador, el el dia i l'època de l'any, el clima o fins i tot si és de dia o de nit. Mentre els guionistes defineixen els trets dels personatges, dels diàlegs se n'encarrega la tecnologia. Tot plegat s'ha desenvolupat en un estudi de Pamplona i la Universitat de Navarra, que avui detalla i explica La Vanguardia. Els seus autors creuen que s'ha de perdre la por a experimentar amb la intel·ligència artificial. De fet, creuen que experiments com aquests només són la punta de l'iceberg de tot el que encara ha d'arribar.
I per parlar d'aquest sistema, podem doncs contactar amb Carlos Fernández de Vigo, director de Emotional Films i CEO dels estudis navarresos de cinema, d'animació i videojocs. Doctor, a veure, això com es pronuncia? Platypus and Mr. Bombat. Espero haver-ho dit bé. Buenas tardes, Carlos Fernández. ¿Cómo estás?
Buena tarde, muy bien. ¿Cómo estás?
¿Lo he dicho bien esto o no?
Lo has dicho casi bien.
Ah, o sea mal. O sea, mal. A ver, dilo tú mismo, pues.
Doctor Platypus y Miss Wombat. Le hemos cambiado el género al Wombat.
Ah, bueno, vale, dicho,
no,
es correcto.
Seguro que no le molesta.
Bueno, hombre, bueno, a veces sí, ¿eh? A veces mejor no. Y mejor no cabrearlo, porque si es inteligencia artificial puede jugar a la contra luego, ¿eh? O sea que...
Bueno, ya sabes, como mejor se vengan todas a la vez.
Exacto. A ver, cuéntanos. Estamos hablando de una tecnología que percibe las emociones de las personas y cómo se registran las emociones de los humanos. ¿Cómo se consigue eso?
Pues mira, la verdad es que hay por una parte un modelo de inteligencia artificial que hemos desarrollado de la mano de la Universidad Pública de Navarra y el que lo que hace es identificando, como bien explicabas, las emociones a través de la expresión facial. Además, estamos haciendo un reconocimiento de la expresión de edad y de género de la persona y todo esto pues en tiempo real. Y además se contextualiza, ¿no? Es decir, se contextualiza en el marco de... si tiene una interacción directa y el usuario está hablando con el sistema, pues el peso emocional de sus palabras, y además, por supuesto, pues en el contexto no es lo mismo que te rías en medio de una comedia que te rías en medio de un drama.
Uh-huh. Esto habrá gente que le dé miedo. ¿A ti te da miedo en el futuro o no?
A mí no. A mí me da miedo las personas cuando son malas o ignorantes, pero el futuro y la tecnología no me da miedo.
Y es lo que les cuentas a la gente que te dice, ostras, me da miedo todo esto que me cuentas.
Pero yo creo que no tiene por qué dar miedo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es hacer las cosas bien, poner sentidiño, decimos en Galicia, poner sentidiño y hacer las cosas con cariño y pensando que realmente no es tecnología lo que estamos haciendo. Sí, estamos haciendo tecnología, pero estamos desarrollando herramientas para interactuar emocionalmente a un nivel muy profundo con los usuarios. Si no tenemos esto de vista... Nada malo.
Carlos, a ver si puedes moverte un poco porque ahora tenemos alguna dificultad para que nos llegue el mensaje que nos envías, con lo cual a ver si puedes quizá mejorar cobertura, no sé si es cuestión de, si no volveremos a intentar la llamada, ¿eh? En cualquier caso, a ver si moviendo un poco conseguimos poder hablar contigo con facilidad. A ver ahora, en todo caso, hola.
A ver,
ahora. Ahora
no.
Haremos una cosa, Carlos. Volveremos a llamar, a intentar otra vez la llamada, a ver si conseguimos que el sonido nos llegue mejor. Espero que sea eso. Y si no, con inteligencia artificial, pues a lo mejor arreglamos algo. Raquel, a ver si amb la inteligencia artificial...
Jo puc ajudar-te amb el que vulguis, Xavi. També et puc robar el teu carnet de conduir, no, el teu DNI i accedir a casa teva.
Sí, però per
ja
fer què?
Ja he avisat a la teva dona.
Sí, però per fer què?
Vull dir avui que... no dorms a casa, Xavi.
Avui dormo a casa, i tant, si dormo a casa. Ja veuràs com...
¿Le puedo hacer una pregunta? A Raquel?
Sí.
A veure.
¿Sabemos algo de mañana?
No en tinc ni idea.
No ho sap ningú, Pedro, de veritat.
Dios.
En tot cas, parlant d'aquesta nova tecnologia que, a més, surt d'aquí a prop, perquè al final és uns estudis navarresos que ho han aconseguit, que és fer aquestes pel·lícules amb intel·ligència artificial. De moment, i és aquesta pregunta que li volia fer, només amb animació. És a dir, són pel·lícules d'animació les que estan fent. Veurem si també d'aquí a no gaire es pot fer també amb actors i actrius de carn i
ossos. No sé si a Hollywood això ja els ha arribat, perquè ara que estan en plena vaga...
Sí, senyora, és un dels grans carros de batalla que tenien entre mans perquè és una de les coses que no volien baixar del burro. A veure, tornem a tenir en línia el Carlos Fernández de Vigo, que és director de Emotional Films i CEO dels estudis navarresos dels quals parlem. Carlos, te volvemos a tener en línia.
Sí, disculpa, ya estamos de vuelta.
Y además ahora nítido, se te escucha perfectamente. No, te iba a preguntar justamente que son, de momento, películas con películas de animación. Aún no se ha probado con actores y actrices de carne y hueso.
Sí. Sí, nosotros estamos trabajando sobre películas de animación que pueden ser realistas o pueden ser cartoon, ¿no? Y con lo que es ficción rodada, es decir, se puede hacer, pero no con el mismo grado de libertad. Sí que es cierto que a día de hoy, seguro que a muchos de vuestros oyentes les sonarán tecnologías como la de Midjourney o estos modelos de generativos que hacen las imágenes a partir de texto. Esto ya se está utilizando para generar vídeos realistas, vamos, que en muchos casos pues es sorprendente la calidad que ya tienen. Entonces ya estamos trabajando también en esa línea. Pero sí, ahora mismo lo que tenemos operativo y lo que estamos produciendo son proyectos que en base a películas de animación que utilizan toda esa tecnología que estáis comentando.
¿Y cuándo crees que podremos ver una de esas películas?
Pues mira, yo espero que pronto, porque la tecnología la tenemos, ya te digo, al 100% y estamos trabajando en ello. Lo que nos falta ahora mismo es el cerrar, que estamos precisamente trabajando en la financiación de una primera película, porque no es barato, es decir, esa sensación de que la IA lo hace todo, pues de eso nada. Hay un montón de artistas técnicos por detrás que son los que tienen que hacer que todo esto esté en su sitio y funcione. Pero sí que ya se verá, allá por septiembre, octubre, empezaremos a presentar primeros proyectos que estamos ahora mismo produciendo para varios clientes.
Ahora salía el tema, de hecho es un tema que es evidentemente noticia hace unas cuantas semanas, incluso meses, que es esta batalla que tienen los guionistas en Estados Unidos con las productoras, y justamente uno de los puntos que les preocupa es este, es el del papel de la inteligencia artificial en el futuro y de cómo les va a afectar a ellos. ¿Tienen que preocuparse por cosas como esta que estamos hablando ahora?
A ver, yo creo que la inteligencia artificial, como cualquier salto tan disruptivo a nivel tecnológico como el que esta representa y que posiblemente, en mi opinión, ninguna de las generaciones vivas hemos presenciado una disrupción tan grande, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que vienen cambios profundos y lo que tenemos es que informarnos muy bien, tenemos que hacer muchos deberes y tenemos que prepararnos para convertir esto en una oportunidad. Al menos esta es nuestra filosofía, convertir este momento en una oportunidad. Sí que es cierto también que esta línea de trabajo que seguimos nosotros, fíjate que lo que hacemos es aplicar la disrupción para generar disrupción. Es decir, nosotros hemos utilizado inteligencia artificial no tanto para reducir el coste de producción, que es una vía y que está ahí, evidentemente, que es lo que les preocupa sobre todo de contexto y con razón, ya te digo. Pero nosotros hemos optado por nuestro perfil de cineastas, de guionistas, de directores de cine, hemos optado por crear nuevos formatos, por aprovechar la disrupción para tener nuevos formatos de expresión, nuevos modelos de comunicación con los usuarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí que existe un momento de cambio profundo, no se puede negar, sí que entiendo y empatizo en cierto sentido, en gran sentido, con la situación que plantean los guionistas americanos y que viviremos prácticamente todos los países y de todas las industrias, es decir, porque al final esto va a afectar a la totalidad de, mi opinión, de las actividades del ser humano, no solamente a lo que estamos viendo ahora, esto va a afectar a todo, porque va a cambiar la manera de enfrentarnos a la creación, al trabajo en sí mismo. Y es, ya te digo, yo lo veo más como una gran oportunidad, y si pensamos en términos de Estado, y aquí pues estarían orgullosos de mí mis profesores de macroeconomía, pero si pensamos en términos de Estado y por un momento dejamos de pensar solo en cine, pensemos que a lo mejor esta es la solución para afrontar la necesidad de ingresos a través de la productividad y la eficiencia para un Estado que tiene que enfrentarse a una población muy envejecida. Por lo tanto, bueno, efectivamente entiendo las preocupaciones,
sí,
pero yo creo que lo tenemos que traducir en oportunidad, y esto hay que hacerlo a través de la divulgación del conocimiento, acabando con, bueno, es el miedo, ¿no?, el mayor alimento de situaciones muy negativas como las que se podrían llegar a vivir si la sociedad no entiende cómo funciona esto y que puede llegar incluso a convertirse en algo que, al no entenderlo, se convierte en una herramienta incluso de manipulación social.
Carlos, yo volviendo un poco al experimento, al invento de las películas, yo me imagino, por ejemplo, Xavi y yo quedamos para ver una de estas películas, a él le hace reír una cosa y a mí no, ¿en función de quién va a cambiar la película?
Pues mira, va a cambiar en función de las decisiones artísticas que hayan tomado quienes hayan dirigido y quienes hayan guionizado, ¿no? Porque al final, imagínate que están haciendo una película para un determinado target en el que, por la razón que sea, pues encajas tú. Entonces te va a hacer más caso a ti. Los directores pueden haber tomado esa decisión. Oye, si esta persona va por este camino o tiene estos intereses, vamos a adaptarnos a esta persona. A lo mejor prefieren decir, oye, pues es una media. O a lo mejor es, oye, es que si en algún momento saltan determinada emoción, queremos parar, porque hay niños pequeños y si los niños pequeños pasan demasiado miedo, hay que iluminar más la escena y hay que cambiar un poco el tono. Como puedes ver, al final sí que es cierto que estamos exigiendo mucho a todo el mundo porque estamos explicando todo el desarrollo de una manera bastante abstracta, pero creemos que es la manera de que, gracias a profesionales como vosotros, que hacéis las preguntas adecuadas, estamos consiguiendo pues que se traslade la idea de, mira, es que los artistas van a tener una herramienta para poder desarrollar sus historias de una manera pues muy única y a la medida del target al que se estén dirigiendo.
Doncs, de tot plegat, n'hem parlat amb el Carlos Fernández de Vigo. Ell és director de Emotional Films i CEO dels estudis navarresos de cinema i d'animació, també de videojocs, Dr. Platypus and Miss Wombat. Ara sí, Carlos?
Sí.
Ara sí.
Moltes gràcies.
Carlos, moltíssimes gràcies a ti.
Muchas gracias y disculpad el problema con la llamada.
No, hombre, no, sin problema, ¿no? Esto pasa, aún pasa. A ver si trabajamos en eso. Ahí también está, es nuestro trabajo en cualquier caso. De verdad que muchas gracias, Carlos. Bueno. Cuídate mucho.
Igualmente, una abraçada, adeu.
Doncs pendents de cap on va tot això, perquè sí que és cert que hi haurà gent que li faci por. Ell explicava, també hi ha coses bones, molt bones, fins i tot de la intel·ligència artificial, i a nosaltres ens ha tocat viure aquest impàs, aquest moment de canvi, i algun hòstia ens fotrem, evidentment, ens la fotrem, però alguna altra cosa ens sortirà bona de tot plegat. En fi...
Ostres, noi, estic molt, molt preocupat per aquest tema.
Vols dir que per la feina, que us pugui treure la feina, això?
No ho sé, Xavi. No sé si estem preparats per un repte com aquest.
És una cosa força enrevessada, ja ho pots ben dir.
Però què voleu dir? A què us referiu?
Que potser haurem de començar a doblar les pel·lícules en directe, depenent de la reacció dels espectadors.
Exacte, si la Sandra està contenta, posa un tom més content. Si l'Oriol està trist, jo també estic molt trist.
Ja.
I si la Gemma s'espanta, jo em poso a cridar!
Ja, vols dir que us, no us tornareu bojos una mica amb tot això?
Crec que és un tema que requereix moltíssima pràctica.
De fet, Jake, et deies Jake, oi?
Sí, Jake, però també Liam, Noah, William, Benjamin, Bill i tu et deies Rebecca, oi?
Rebecca, Sandra, Olivia, Emma, Isabella, Evelyn, digue'm com vulguis.
D'acord, Sofia, què deies?
Doncs que podríem practicar ara mateix amb el Xavi, si et sembla, Henry.
Molt bona idea. Tu fes cares, Xavi.
He de fer cares, jo.
I sí. Nosaltres parlem de coses. I millor si canviem la música segons la cara que faci, Oriol. Segons la cara que faci el Xavi, que sí. Si no, ningú entendria res.
Clar.
Vinga, va.
Oh, no! El Xavi està nerviós. Jonas, què has esmorzat avui?
Unes maleïdes torrades amb mantega de cacauet, tros de capsigrany.
El Xavi s'està enfadant. Oh, no! Oh, no!
Ah! Xavi, m'agrada molt més quan somrius. Xavi, no canviïs la cara tan ràpidament.
Què està passant? Ah! Ah!
Ai, tio, que ens agafarà un ictus! Pare, tio, t'ho demano pel que més vulguis.
Jo ja no sé què estic fent.
Ei, Xavi, vols que et parteixi la cara i mati tota la teva família?
Escolta una cosa, mira, parem perquè això no va enlloc, realment. L'heu demanat vosaltres, el canvi de música ajudava, però fins a un punt, però tampoc cal faltar, d'acord?
Maleïda intel·ligència.
Sí, sí, això.
Ha sigut horrorós.
Això dic jo. A tot això el que deia, continua la... Voleu parar? Els dos? A tot això el que deia, continua la vaga de guionistes de Hollywood ja fa més de 100 dies. De fet, mira, 100 es van complir dimecres de la setmana passada, justament, és a dir, fa 107 dies clavats que s'allarga aquesta vaga. Un dels motius de l'aturada, recordem, ara el comentàvem, és precisament l'ús de la intel·ligència artificial.
Sí, els guionistes demanen protecció davant l'ús creixent d'aquesta tecnologia que podria eliminar molts llocs de feina. L'últim que sabem sobre les negociacions és que els professionals estarien estudiant una proposta que els van fer arribar les productores. A partir d'ara, els guionistes, a més, són partidaris de no aixecar polseguera i negociar els possibles avenços que es facin en secret. Mentrestant, gran Hollywood segueix paralitzat, cosa que provoca pèrdues milionàries que afecten tant el sector del cinema com a d'altres que en depenen, per exemple, el del càtering, el de lloguer de material audiovisual, i a partir de la tardor, a més, hi haurà menys estrenes a les cartelleres.
D'aquí a 6 minuts seran 3 quarts de 5 de la tarda. Farem una petita pausa i de seguida tornem.
RAC 1.
Aquest any nou li demano salut, amor, i un escriptori.
Però si és setembre.
Si el teu any també comença ara, prepara la tornada a l'activitat a IKEA. I si ets d'IKEA Family i ets estudiant, tens un 10% de descompte a les botigues per compres de més de 100 euros a partir del 16 d'agost. Consulta les condicions a IKEA.es.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batlle, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs, ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors. Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC 1.
Estiu.
Cada cop que et miro, et ja la penso que t'estimo. Cada cop que em mira, et ja sento que m'estimo.
Estiu a RAC 1.
D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts de 5 de la tarda i ara el que farem és anar cap a l'Empordà perquè des de diumenge Torroella de Montgrí, l'Estartit i diversos municipis més del Baix Empordà estaven sense línia de telèfon, sense ràdio i televisió. Tot plegat és conseqüència d'un sabotatge a dues torres de telecomunicacions. Algú va tallar amb una radial el cablejat. Ara bé, sembla que aquest servei s'ha restablert com a mínim parcialment i ara actualitzarem quina és exactament la situació. De moment el que fem, Joan, és explicar d'on ve el problema.
Sí, mira, diumenge a la nit algú va sabotejar, com deies, en primer lloc el centre emissor de Rocamaura, Torroella, va tallar amb una radial el cablejat, deixant sense servei tots els operadors instal·lats. Just després es va dirigir a l'Estartit i va fer el mateix amb l'antena que hi ha davant de la caserna de la Guàrdia Civil. Els serveis de fibra òptica no van quedar afectats, per tant hi ha continuat havent internet. Aquests són el tercer i quart sabotatge d'aquest tipus a les comarques gironines en pocs dies. Dijous passat n'hi va haver una a la Garrotxa i el cap de setmana a l'Alt Empordà. L'Ajuntament de Torroella i l'Estartit parla d'atacs intencionats i premeditats. Els Mossos d'Esquadra ja ho investiguen.
Doncs farem l'actualització amb en Jordi Colomí, que és alcalde de Torroella i l'Estartit. Senyor Colomí, com està? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Permeti'm que comenci per això, per saber exactament, perquè parlàvem de servei restablert, com a mínim parcialment, quina és la situació exacta ara mateix.
Bé, primer matisar una cosa, no eren dues torres que van quedar afectades, sinó quatre.
Quatre,
d'acord. Dos a Rocamaura, a l'Estartit, i a baix a l'Estartit, i una aquí a Torroella. Mm-hmm. Per tant, van ser quatre torres afectades, i la situació que ara actualment és que s'està recuperant el servei d'una forma bastant ràpida, uh-huh. I serà, evidentment, de forma provisional, perquè les feines per restablir totalment el que s'ha fet malbé duraran setmanes.
Uh-huh. En tot cas, aquest restabliment, encara que sigui parcial del problema, ha anat més ràpid del que preveien vostès, potser.
Sí, la veritat és que sí, i aquí haig de dir que tothom ha actuat d'una forma molt i molt ràpida. És a dir, que ahir al matí vaig estar a dalt a Rocamaura a veure la magnitud de la destrossa i em vaig posar les mans al cap perquè pensava que teníem un problema per molts i molts de dies, i realment haig de dir que els tècnics de les companyies, així com les administracions públiques en qui hem estat en contacte des de aquest, bueno, des de que va passar el problema, doncs han actuat molt ràpidament, i no sé de quina manera, perquè realment quan veus la magnitud del que s'ha fet, doncs han actuat d'una forma molt professional. Haig d'agrair, doncs, perquè estaven molt preocupats degut a que estem en la setmana que hi ha més gent, clar, amb diferència de l'any, tant a Torroella com a l'Estartit i alguns municipis al voltant.
A més a més, a les portes del cap de setmana també, que això encara fa que segurament pugi més gent cap a la zona. Quanta gent hi havia afectada? Saben el nombre de gent afectada per aquesta manipulació?
No ho sé. A veure, nosaltres fem càlculs, eh? Nosaltres sabem que empadronats entre Torroella i l'Estartit som uns 12.500, que comptant totes les places, diguem, turístiques que tenim, ens anem a uns 50-60.000 persones, però que, evidentment, hi ha molts visitants, també, aquest pont, no? Aquest pont del 15 d'agost, i, per tant, pot ser tranquil·lament ja només al nostre municipi entre 60-70.000 persones segures. Però és que, a més, nosaltres som un nus de comunicació. La gent que hi ha passant, els pobles veïns, els golf, els camps de golf que hi ha per aquí a prop amb les seves urbanitzacions. Jo crec que a prop de 80-90.000 persones segurs.
I tenen alguna pista sobre l'autor o sobre els autors d'aquest sabotatge?
No, és que el que s'ha fet és incomprensible, perquè no entra la ment d'una persona normal, per dir-ho de manera, perquè és que no ha generat cap benefici per ningú, perquè no han robat res. Només han anat a tallar amb una radial una sèrie de cablejats, molts de cablejats, i l'única cosa que han fet és tallar-ho perquè no donin el servei, tant de telefonia mòbil, de televisió, la nostra ràdio municipal s'ha vist afectada, per tant, només ha fet molt i molt de mal a molta gent i no ha fet bé absolutament a ningú.
Per tant, no saben si és qüestió d'una protesta, que hi hagi algun grup al darrere, fins i tot que sigui una simple bretolada, no crec, perquè, home, aquí ja et suposa agafar unes eines que no tothom té a la seva abast.
Nosaltres hem parlat abastament amb la policia i amb els Mossos, i, evidentment, hem parlat de moltíssimes hipòtesis, però no són res més que hipòtesis, no? De gent emprenyada amb les companyies o amb alguna companyia concreta, podria ser d'activistes en contra de les zones que generen aquestes torres, també podria ser, però en aquest cas el més normal seria que haguessin fet un comunicat. No ho sé, és tan extraordinàriament greu el que ha passat que no podem saber qui són els autors mentre duri la investigació per part de Mossos. De totes maneres, tenim la plena convicció de que si es descobreix, com a Ajuntament, ens presentarem com a acusació particular perquè el perjudici que han generat és important.
I el problema, alcalde, és que no sé si es pot preveure com evitar aquests sabotatges, perquè potser sí que, no sé si fins a quin punt és impossible evitar coses com aquesta.
Bé, i a més a més aquestes torres estan protegides, estan ballades, estan tancades, per tant, no és tan fàcil accedir-hi tampoc, no? Però jo penso que sí que hem de parlar amb els que gestionen les telecomunicacions i que gestionen les companyies, i potser el que han de fer és posar un sistema de càmeres, almenys de càmeres que controlin els accessos en aquests espais que resulten, en la societat actual, aquests espais són vitals pel desenvolupament de qualsevol cosa, no només de l'economia d'aquesta zona, sinó del país i del món, sinó també inclús de les relacions entre les mateixes societats, no? Per tant, ara aquests elements, aquestes infraestructures de telecomunicacions esdevenen essencials pel desenvolupament de la vida de les persones. Per tant, han d'estar protegits pel que veiem d'aquests, diguem, personatges que els hi pot passar al cap, doncs, de fer mal per fer mal, no?
Doncs de tot plegat n'hem parlat amb en Jordi Colomí, que és l'alcalde de Torroella i l'Estartit, dues d'aquestes poblacions afectades pel sabotatge a quatre torres de telecomunicacions. Dèiem dues, no, ara ens corregia també l'alcalde, són quatre torres les afectades. Alcalde Colomí, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Versió.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
4 minuts, passen de 3 quarts de 5 de la tarda, anem als esports. Amb l'Oriol Jové. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Tornat, Oriol.
Moltes gràcies. Ben tornats vosaltres, que jo hi treballava, però no tothom pot dir el mateix, però vaja, ben tornat, sí. Vinga, igualment.
La bufetadeta.
No, espero que ho gaudeixiu molt.
Atenció, no, i tant.
Molt,
i tant,
molt.
Moltíssim. Escolta'm, no, el que sí que gaudim és d'aquests constants girs de guió que ens regala el Barça, que de cert temps, poc temps, a més a més, eh? Sí. El d'avui, a més a més, és important. Mateu Alemany deixa el Barça.
Sí, ho farà d'aquí a dues setmanes, quan acabi l'actual mercat de fitxatges, i serà Deco, que ja fa setmanes que treballa pel club, qui assumirà el comandament únic de la direcció esportiva del Barça les properes tres temporades. Així ho ha anunciat avui el club de manera oficial. La sortida de Mateu Alemany és complexa i té l'origen ara fa 3 mesos i mig, ho recordareu, quan l'Aston Villa va venir a buscar-lo perquè fos el seu director esportiu,
sí.
I llavors el Barça va anunciar que marxava, però que igualment s'havia compromès amb acabar la feina a Can Barça aquest mercat d'estiu i que, per tant, no es desvincularia del club fins al 31 d'agost. En paral·lel, preveient aquesta marxa, el club va portar Deco per substituir-lo, però finalment, després, Mateu va decidir quedar-se al Barça i no marxar cap a Anglaterra, de manera que Mateu i Deco han estat treballant colze a colze a l'hora de confeccionar la plantilla del Barça d'aquesta temporada. Això sí, ho dèiem, amb Deco encara sense que el club comuniqués en cap moment quina funció tindria dins l'organigrama. Avui ho ha fet, el club ha dit que el portuguès serà el director esportiu les properes 3 temporades, i atenció, com que en cap moment el Barça va fer un comunicat dient que Mateu s'ho repensava i que finalment sí que seguia el Barça, avui, per apartar-lo, s'ha remès al comunicat inicial.
Veus?
Que va fer dient que plegaria un cop s'acabés el mercat de fitxatges, és a dir, d'aquí a 15 dies. Per tant, així.
A los hechos me remito, és una mica, doncs, allò que us deia, el mes de maig, doncs, continua en vigor.
Efectivament.
I s'ha acabat la història.
Efectivament.
Claro,
per tant, Mateu que marxa, Deco que es queda com a director esportiu les properes 3 temporades, i ha dit que en aquests 15 dies hi ha moltes carpetes encara per tancar.
Sí, hay bastante trabajo, pero el Barça es siempre un club que genera siempre trabajo. Tenemos para mí un equipo, una plantilla espectacular, jóvenes, tenemos futuro, tenemos presente, hemos ganado una liga, tenemos que seguir con este camino y seguir trabajando.
Pels nostàlgics, recordar que Deco va ser jugador del Barça ara fa 15 anys, entre el 2004 i el 2008, i entre d'altres va coincidir al mig del camp blaugrana amb l'actual entrenador Xavi Hernández.
Per què no el mateu aquest a l'Alemany? Ens està portant de bòlit, Jové. Ara diu que se'n va, després torna. Aquest noi no s'aclareix, és per això que li ha fet una nova cançó.
Home, estàs molt cantaire últimament.
La voleu sentir?
Sí, home, sí.
Sí. El paio l'Alemany aquest, ara sí, ara no. Només mareja la perdiu. Escolta'm, Alemany. Veuràs quin temasso.
Com comença això?
Espera,
això és el hype. Però. Escolta'm, Alemany. Tu dius que ets del Barça, però arriba una oferta i va, i ens dius que marxes. Et demano, sisplau, no ens tractis com uns tontos. Decideix ara, va, o ens tornarem ben bojos. Que sí, que no, que mai et decideixes. Ara dius que te'n vas i després tu repenses. Que sí, que no, que mai et decideixes. Al final semblarem un club de pandereta.
Molt bé.
Som-hi!
T'agrada, eh? Aquests moments...
Mateu a l'Alemany!
No, tampoc el que et passis, Aleix, vull dir que t'estàs extralimitant, jo crec, eh?
Pala!
Sí,
ens hem tornat penya dura i xunga
boig, no mateix,
des que
tant,
estem a Montjuïc.
Deixa-ho estar aquí. En qualsevol cas, doncs aquest nou gir de guió, insistim, amb el cas de Mateu Alemany, amb la direcció esportiva del Barça i amb notícies que ens ha arribat avui al migdia. De fet, començàveu pràcticament...
Sí, a un quart de tres ha sortit el comunicat del Barça anunciant això. això, la incorporació de Deco per les properes tres temporades i remetent-se a aquest comunicat del maig dient que, Mateu marxava després del mercat de fitxatges, doncs efectivament marxarà després del mercat de fitxatges, encara que al final decidís no marxar a l'Aston Villa i quedar-se al Club Blaugrana.
I mentrestant, un altre director esportiu, en aquest cas el de l'Espanyol, també ha estat protagonista avui, és Ferran Garagarza, que ha sortit a donar explicacions després que un altre jugador s'hagi declarat en rebel·lia. Ja en són uns quants, també et dic. Després de Braithwaite, ara és el torn del central mexicà César Montes, qui s'ha negat a entrenar amb l'equip.
Sí, en són dos, els jugadors blanc i blaus, que han fet vaga d'alguna manera per intentar forçar la seva sortida del club, ara que juga a segona divisió, però el director esportiu Garagarza ha dit que res, que tenen contracte, que l'Espanyol els vol perquè l'objectiu de l'equip és tornar a primera divisió, per tant d'aquí no marxa ningú. De tota manera, el director esportiu Garagarza ha confessat que està sent esgotador a això de ser el director esportiu de l'Espanyol.
Difícil, muy duro, no lo he vivido esto en mi vida y está siendo muy duro. Desgaste brutal, pero con un día a día de trabajo y con un día a día de máxima exigencia, ¿no? Pero la realidad es que la gestión está siendo difícil, muy difícil, incluso más de lo que me esperaba.
Garagarza també ha dit que no ha rebut ni un sol missatge positiu des de la seva arribada, però que el club segueixen treballant i que no estan nerviosos, tot plegat, d'alguna manera enlluernat la presentació del que ha estat el primer fitxatge de l'Espanyol, el davanter lleidatà Pere Milla.
Per cert, canviant de tema d'Espanyol, sí que evidentment relacionat amb el Barça i concretament amb els seients del Camp Nou, que explicàveu que s'estan posant a la venda o a la pop alguns d'aquests seients.
Sí, recordareu que al maig, quan el club va començar a preparar tot el que serien les obres de reforma del Camp Nou, posava a la venda seients, trossos de gespa, sí, amb compres, evidentment, que eren preferents pels socis, perquè qui s'ho volgués quedar com a record doncs en tingués l'oportunitat de dur-se cap a casa un trosset del Camp Nou. Doncs en les últimes hores, i ho van explicar els companys de BTV, han aparegut alguns d'aquests seients del Camp Nou a Wallapop per preus totalment astronòmics. Alguns aficionats s'han dedicat a revendre'ls i, per exemple, hem trobat un lot de 10 seients del Camp Nou per 2.000 euros.
Mora meva!
Per tant, a 200 euros
el
seient...
Per posar a casa, el jardí de casa.
Sí, mira, el jardí més aviat, perquè a casa no sé on els posarà. 10 seients, no sé.
No, són d'aquests plegables, vull dir que... Com a cadira...
Ocupen poc espai, no?
Ocupen poc espai, els pots deixar darrere una porta...
No, és una bogeria.
Jo també estic posant a la venda algun seient rocamora.
Però també guarda seients del Camp Nou, tu?
No! Del Camp Nou, no! Venc, seients de Montjuïc.
Què vols dir de Montjuïc? A veure...
Aquesta temporada no vindrà ni el Tato Jover Rocamora i per això hem decidit canviar el concepte de seient lliure.
Ja t'entenc, ja.
Si no ve el soci, venem el seient físicament.
Molt bé.
És la nova palanca. Ja hem posat a la venda 20.000 seients que no es van ocupar el dia del Gamper.
Oh, però ara el primer partit de Lliga potser hi va més gent, no, que el dia del Gamper?
No ho crec, Rocamora. Però si no jugarem al joc de les cadires...
No ho veig una opció raonable, Aleix, perdona, eh?
Si no, el soci del Barça és català, oi?
Sí, amb...
Català independentista majoritàriament, no?
Aquí deu haver-hi a tot, suposo.
Doncs que es quedin tossudament alçats.
Molt bé, Aleix.
I a més, ja no passaran fred. Jugada mestra.
Molt bé, gràcies, Aleix. En qualsevol cas, notícia una mica estrambòtica, aquesta que avui explicàvem, amb seients posats a la venda a Wallapop.
Ara ens hi trobarem el micròfon de l'Aleix també a Wallapop, no, algun dia d'aquests. Tot podria ser, perquè amb el Barça cada dia tenim històries que ens sorprenen.
A veure, avui hi ha futbol, ara en parlarem, però primer de tot, Espanya ja té rival per la final del Mundial, serà Anglaterra.
Sí, diumenge, recordem, a les 12 del migdia, hora d'aquí, en directe a RAC1, i si sou de Barcelona, també en directe a la pantalla gegant que l'Ajuntament instal·larà al pavelló de la Vall d'Hebron, amb aforament limitat per un màxim de 2.000 persones, per tant, Anglaterra, rival d'Espanya, la vigent campiona de l'Eurocopa, que ha eliminat una de les anfitriones en aquest Mundial, l'Austràlia, en la segona semifinal 1-3, per tant, diumenge Espanya-Anglaterra, final del Mundial Femení, cap de les dues seleccions ha jugat mai una final, per tant tindrem nova campiona en aquest Mundial.
I el que es decideix aquesta nit és el supercampió d'Europa, en aquest cas masculí.
Sí, entre el Manchester City i el Sevilla, final a Atenes a partir de les 9, també en directe a RAC1 des de mitja hora abans, amb el Miquel Agut com a enviat especial al partit, que com dèiem, juga a Atenes, s'enfronta al campió de la Champions i al campió de l'Europa League. El City City arriba al partit amb tres baixes molt sensibles, les de Bernardo Silva, Rubén Díaz i Kevin De Bruyne, que ja no jugarà fins l'any que ve, i per tot això compte a l'esclat de Pep Guardiola en les últimes hores, precisament per aquestes lesions provocades pel que ell considera un calendari molt atapeït de partits al camp d'afrontar.
Se hacen ir a Asia, a Estados Unidos, ya te hacen partidos fortísimos, derbis, partidos grandes, y la gente cae. Y sigue cayendo y seguirá cayendo, porque el show más gogón, y si Courtois no está, pues ya habrá otro, ¿no? Y si Militao no está, pues ya habrá otro. Y si no está Kevin, pues ya va otro. Encima es metiendo más minutos, ahora van jugando 112 minutos, y es 10 y 111 minutos los partidos. Batalla perdida, excepto los jugadores se planten y digan, no jugamos.
Quítemelo, fuera. Hoy en exclusiva tenemos más declaraciones de Pep Guardiola. Declaraciones exclusivas.
Molt bé.
Venga, tenemos algún becario que haya sacado corte. Exclusiva para... ¿cómo se llama el programa?
Versió estiu, Josep.
¿Versió?
Sí, estiu.
Estiu.
Sí.
Pues eso. Exclusiva para el versió estiu desde el chiringuito. Las últimas declaraciones de Guardiola. Venga, pinchamos. Venga, pincha, ponemos, venga, tira.
No, és que no fa cap mena de gràcia.
Ahí está Guardiola quejándose.
Sí, ja m'estranyava això de l'exclusiva, que la fessis aquí. Ja estàs? La...